La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda i benvinguts a un nou programa de La Tàctica, el programa que durant tot l'any ha repassat l'actualitat esportiva del cap de setmana. I és que avui és l'últim programa de la temporada i ens volem acomiadar amb tota la informació possible. Sembla que el destí vulgui perquè acabem temporada un divendres, divendres 31 de maig, també dia per tancar aquest nou mes del 2024. Repassem doncs l'últim menú de La Tàctica, repassem el menú del cap de setmana. I comencem amb l'Olot, on farem un breu repàs de l'actualitat esportiva, sortides, fitxatges, possibles noves incorporacions i previsió de Sergi Raseta, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, que s'ha posat al mono de treball per intentar confeccionar la millor plantilla per la pròxima temporada a Segona Federació. En futbol amateur repassarem la situació del Bosc de Tosca per saber com va el play-off de tercera federació. Estarem també a segona catalana amb la prèvia del partit i les dures paraules de l'entrenador del Sant Jaume, Jordi Freixa. També repassarem i analitzarem la situació del primer equip femení de l'Olot en els seus últims 3 partits de la temporada. I encara no sortim del futbol perquè avui també és dia per parlar sobre el primer torneig de la Cabra d'Or de Sant Jaume de Llierca, el memorial Arnau Serrat del Joventut Sant Pere Màrtir d'aquest cap de setmana. I també, com que avui és el nostre últim dia en antena d'aquesta temporada, parlarem també del Cagaburro, del Bosc de Tosca i el torneig nocturn de futbol base del Club Futbol Les Preses de Cares a la pròxima setmana. I en l'àmbit poliesportiu parlarem del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que serà l'encarregat de rebre els campionats de Catalunya sots 25 en categoria femenina. En parlarem també amb l'entrenador Albert Grabolosa Betus, on també analitzarem l'evolució del club i dels seus respectius equips. També destacarem la bona temporada d'Ainhoa Salavedra amb el Club Gimnàstica Osona Garrotxa i el seu ascens, i malauradament la no participació de Genís Grau, també n'haurem de parlar en aquests Jocs Olímpics, ho ampliarem en el programa que tot just ara comença. Això és tot, així que sense més, comencem l'últim programa de La Tàctica.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I quan s'acaba una temporada hi ha gent que entra i també hi ha gent que malauradament ha de sortir. I com sempre, comencem amb la Unió Esportiva Olot, que ja està en mans a la feina per aconseguir una plantilla d'allò més competitiva per la pròxima temporada a Segona Federació. I és que en només 2 setmanes ja ha incorporat a 2 jugadors i ja n'hi ha una cinquena que no seguiran a les files del conjunt garrotxí. Però des de La Tàctica anem a repassar els moviments més destacats d'aquesta setmana. I comencem parlant de les sortides i ho fem per un dels pilars d'aquest Olot en els últims anys. Es tracta del porter Albert Batalla, que no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot. El porter balagarí marxa del club després de 4 temporades i 2 ascensos. Albert Batalla ha hagut de compartir la titularitat amb el nouvingut Eric Mori en aquest curs, però ha disputat partits de renom com la gran final de la Copa Catalunya contra l'Andorra a l'estadi municipal. L'Olot, de fet, ha sigut l'equip que menys gols ha encaixat. El porter ha deixat empremta sota els pals en la 80ena de partits i gairebé 7.000 minuts que ha jugat amb la samarreta olotina. El club haurà de trobar un nou porter que defensi la porteria l'any vinent a Segona Federació. I de la porteria marxem a la zona d'atac perquè el següent és Pablo Fano, extrem i davanter que tampoc seguirà el conjunt olotí després d'una temporada marcada per les lesions, però que quan ha tingut minuts ha rendit el màxim de bé. El davanter barceloní ha jugat una temporada a la Garrotxa on ha marcat 5 gols en 35 partits. Ha estat un dels màxims golejadors de l'equip i ha comptat amb protagonisme, habitualment com a suplent de Marc Mas. I bring the cake, let him lick the icing. Some little open toast through it, white men. If Una altra de les baixes que ha fet oficial el club aquest divendres és la de Bruno Perone. El central de 36 anys ha jugat 13 partits i ha marcat 2 gols. Bruno Perone deixa de ser jugador de la Unió Esportiva Olot. Les lesions li han fet la guitza al central de 36 anys, com dèiem, que ha jugat un total de 13 partits. El brasiler va arribar l'estiu passat per cobrir el buit en defensa que va causar la baixa de Lluís Espart. Perone és el quart jugador que no continuarà les files de la Unió Esportiva Olot, recordem, després del comiat d'Albert Blázquez i les sortides que comentàvem ara en la tàctica d'Albert Batalla i Pablo Fano per a la pròxima temporada. I de la mateixa manera que ja hi ha sortides, també comencen a arribar alguns jugadors.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà.
Doncs tal i com diuen els Manel, benvolguts. Pel que fa a les altes, la Unió Esportiva Olot també està treballant de valent per incorporar nous jugadors per la pròxima temporada. Des de la direcció esportiva, pel que s'està veient en aquests primers fitxatges, el conjunt garrotxí està incorporant jugadors no molt grans, però amb una experiència i trajectòria ja important en aquestes categories. Després de la incorporació de David López, ex La Nucía i ex Lleida, ara arriba a l'estadi un defensa. Es tracta de Robert Costa, que fitxa per l'Olot. L'Olot ha fitxat, com dèiem, el central Robert Costa per liderar aquesta línia defensiva i reforçar la rereguarda capitanejada aquest any per Roger Bernils i Uri Ayala. El jugador de 29 anys arriba procedent de l'Alzira i compta amb un bon grapat d'anys d'experiència a la categoria de bronze del futbol estatal. Robert Costa es va formar a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona fins a arribar al juvenil i també competir amb el filial blaugrana. De fet, va disputar 13 partits a segona A i 20 més a segona B. Els últims anys ha passat per equips com el filial del Celta de Vigo, l'Atlètic Llevant, el Lorca Deportivo, abans d'agafar l'avió cap a Eivissa, on va defensar els colors de la penya deportiva durant dues temporades. El nou fitxatge de l'Olot ha jugat aquesta última temporada a l'Alzira de segona federació, on ha disputat 31 partits, 29 com a titular i ha marcat també 2 gols. El club destaca a través de les xarxes socials que Robert Costa és un futbolista dels que encaixen plenament en el projecte per proximitat, per tarannà i per condicions futbolístiques. També afegeix que està destinat a ser un dels pilars de la rereguarda garrotxina.
Que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar. Amagat en...
I és que tots aquests jugadors que arriben a l'Olot, els que estan per arribar i les renovacions per la pròxima temporada, ja tenen confirmat el primer partit de pretemporada. El rival, ni més ni menys, és d'entitat, és de primera divisió espanyola i ull perquè enguany també és equip de Champions. Serà el Girona de Michel, que visitarà l'estadi municipal d'Olot el pròxim dimecres 17 de juliol a les 7 de la tarda. De fet, l'Olot ja va obrir aquest curs de tercera federació, rebent el Girona també a l'estadi municipal en un partit que es van acabar emportant els visitants per 2-4, un partidàs. L'estadi municipal es va omplir de 3.000 espectadors aquell dia de juliol.
Els dits no són senzills de gent com jo, que estava esperant. Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets una...
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I com que ja no hi ha prèvia de Pedrerolera Tercera Federació, avui farem una prèvia un pèl diferent, perquè avui és l'últim programa d'aquest curs, d'aquesta temporada, i per tant avui el nostre entrenador serà Sergi Raset, director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
Sí, bueno, ara és època de recollir molta informació, de moltes trucades, de molta intensitat. La veritat és que un cop s'acaba la Lliga i aquests mesos, doncs, és un ritme frenètic, eh? S'acumula tot en aquests mesos. Bueno, s'ha de una mica la idea és quedar-nos amb la base, jugadors importants que han tingut molts minuts durant aquesta temporada i a partir d'aquí doncs, poder reforçar aquelles posicions que creiem que poden quedar una mica coixes. No? La idea és incorporar doncs, 5 o 6 jugadors de la categoria que, bé, dintre les nostres capacitats econòmiques, que no són moltes, doncs, que puguin ser jugadors que coneguin la categoria i que ens puguin ajudar en diferents perfils i en diferents posicions, que això ho tenim clar. Després seguirem apostant per la gent d'aquí de casa, que poden créixer, amb la gent que tenim aquí, que estan molt involucrats, i bé, doncs, també segurament apostarem per algun jugador jove, veurem si és a través de sessió o no, i amb aquesta barreja, amb l'objectiu de mantenir-los a segona ref. Jo crec que serà una vegada més, cada vegada que l'Unió Esportiva Olot està a segona ref, serà una lliga molt competitiva. Recordem que han baixat Atlètic Balears, Cornellà, Sabadell, més hi ha la gent, els altres equips que hi havien, per tant, veurem a veure com acaba de complementar-se el grup, però amb filials també importants, com el del València, com l'Espanyol. Per tant, ens espera una competició, jo crec que, a priori, molt, molt dura, alhora molt interessant, no? Bueno, jo crec que el perfil de jugador sí que el tenim clar, no? És a dir, volem jugadors que aquests jugadors que jo et parlava d'aquestes 5 o 6 incorporacions, no sé si 4, 7, per aquí ha de venir la cosa, tinguin ganes de venir i que sentin una mica que l'Olot és una molt bona opció, no? Difícilment podrem aconseguir convèncer algú a nivell econòmic. Per tant, tothom ha de venir amb unes ganes terribles de poder dir la seva en la categoria, no? I pel que fa a la plantilla, veurem. És a dir, jo vaig dir-ho públicament i li vaig dir amb ell, jo crec que aquest any la plantilla per mi no era curta. Eren 20 jugadors que dels 20 pràcticament tothom podia jugar. Segurament en Marco Gil és el que ha jugat menys també per les lesions, però era una plantilla on cada posició estava més que doblada amb jugadors polivalents, perquè teníem Barnils, que et pot jugar de pivot o central, Jubi, que et pot jugar de pivot, de central i de lateral, Mainau, que et pot jugar de lateral i de central, Roquet, que et pot jugar qualsevol dels tres mitges puntes, Pablo, igual, Urri, igual. És a dir, hi havia un munt de combinacions i sempre quedava un equip competitiu. I això és el que jo crec que hem de fer, no? Tenir jugadors polivalents, no cal tenir 22 per tenir-los, perquè després queden molta gent fora de convocatòria, si no hi ha lesions, si no hi ha baixes formes, i el que sí que hem de mirar de fer una plantilla molt competitiva i tenir lloc perquè jugadors del juvenil o jugadors del filial també en un moment donat, si creiem que estan preparats, puguin tenir el seu paper, no? Com en aquest cas Martí Puigvert, per exemple, doncs, que ha arribat a debutar, que ha estat tot l'any anirant aquest primer equip, i la idea també és que aquests donar importància, no?, a la gent de casa.
Marxem ara al nostre futbol amateur. Marxem a primera i a segona catalana.
Primera catalana.
I a primera catalana, com sabeu, la permanència del Bosc de Tosca passa perquè un català de tercera federació aconsegueixi pujar de categoria. De moment, en la primera ronda, el Badalona ha eliminat el Vilassar de Mar. A l'anada, els badalonins van guanyar per 3-0 i a la tornada el Vilassar va ser qui es va imposar per 2-1, resultat insuficient per passar de ronda. Amb el Badalona i a la final catalana també hi havia el partit entre el Prat i l'Hospitalet. A l'anada, els de Joan Sánchez Canaleta, l'Hospitalet va guanyar per 0-1 i a la tornada va ser també els locals en aquell moment qui es va imposar aconseguint així el pas a la següent ronda. Ara, doble partit entre Badalona i l'Hospitalet. El primer ja arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp dels badalonins i la tornada serà el diumenge dia 9 de juny a 1:15 del midi. El guanyador d'aquesta eliminatòria, però, ja no haurà pujat de categoria, encara li faltarà un pas més, haurà de jugar contra un altre campió ja a nivell estatal, contra un campió que ja no sigui de Catalunya, si més no que haurà de jugar contra un altre campió a tot el nivell d'Espanya, com va passar amb l'Olot quan va eliminar el Girona B i va eliminar també el Sant Andreu, si no vaig equivocat, i després doncs va guanyar la final estatal a les Rozas contra el Tenerife B amb aquell gol de falta d'Enric Vallès. Per tant, perquè el Bosc de Tosca aconsegueixi la permanència a primera catalana, necessita que o bé el Badalona o bé l'Hospitalet pugin a segona federació, guanyin el partit que tenen aquest cap de setmana i també guanyin la final estatal que els hi toqui jugar. Música.
segona catalana.
Marxem a segona catalana, ho fem amb el Sant Jaume Olotier, com ho portem fent tota la temporada, que ja no té opcions d'entrar a la fase de promoció d'ascens després de perdre a casa contra el Tordera per 4-5 en un partidàs de gols. Tot i que el filial Garrotxí ha realitzat una magnífica segona volta, el resultat dels últims partits han desfet el somni de classificar-se per a les places de playoff. Ara mateix, a falta de dos partits, l'equip es troba a 8 punts de la fase d'ascens. Segons Jordi Freixa, una de les raons per les quals l'equip no ha acabat de fer aquest pas endavant que se'ls ha demanat en els últims partits ha estat per la falta d'ambició.
La intenció, portem dues o tres jornades que no hi és aquesta intenció i aquí estan els resultats. Quan hem tingut aquesta intenció, com hem actuat com a equip, doncs s'han tret bons resultats i l'equip ha jugat bé i tot. Però portem dos o tres partits que és com crec que l'equip havia de fer un pas endavant i no s'ha fet, no s'ha fet, no s'ha fet. Valorar realment el per què i poder realment el nivell que tenim no era per estar lluitant a dalt, sinó era per estar a mitja taula.
A mitja temporada, un dels objectius de l'equip era ser més regular. Els números afirmen que la segona volta és molt millor que la primera, per tant, objectiu complert per als homes de Jordi Freixa. Tot i això, Freixa diu que un dels punts pendents és la millora defensiva, ja que tot i ser els més golejadors del grup, amb 70 gols a favor, és el més golejat d'entre els 8 primers classificats.
Hem de ser una mica conscients de que la primera volta no va anar com tots desitjàvem, però sí que la segona volta, jo crec que l'equip ha fet una molt bona segona volta. Ens estem desinflant ara una mica, vale? però crec que ha fet una segona volta molt i molt bona. Ens penalitzen el que he dit, que defensivament som un equip molt dèbil i això és el que s'ha de millorar. El que queda temporada i si som aquí de cara a la temporada que ve.
El pròxim partit del Sant Jaume Olot B serà aquest diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Bisbalenc, rival ja descendit. Acabarà la temporada a casa a Sant Jaume a la setmana que ve contra el Calonge. I per tancar en futbol amateur anem al futbol femení perquè l'Olot vol acabar la temporada amb bones sensacions. A hores d'ara l'equip acumula una sèrie de resultats negatius que són 8 derrotes consecutives contra equips com el Vic Riu Primer, Sant Quirze, Segull, Badalona o Cirera, entre d'altres. Ara, però, l'objectiu és acabar bé amb els 3 partits que queden i quina millor oportunitat que fer-ho que contra el cué de la categoria, el Júpiter, que ja ha descendit i que és el rival d'aquest cap de setmana. El partit entre les Olotines i el Júpiter serà aquest dissabte a les 5 de la tarda als Camps del Morrot. I com que avui ens despedim, no és un programa normal perquè també s'han acabat totes les temporades i categories del futbol, ja sigui amateur o semiprofessional, com és en aquest cas la Unió Esportiva Olot, però com que no deixem el futbol perquè s'acaben les lligues, però ara comencen els tornejos i a la tàctica repassarem alguns dels més destacats. Comencem per el primer, per al d'aquest dissabte, que es du a terme a Olot, concretament al Pic del Bac, al camp del Joventut Sant Pere Martí, precisament club que organitza aquest tercer memorial Arnau Serrat, en solidaritat també amb la Casa dels Xuclis. Aquest torneig en categoria a la vi serà de 8 equips, que es dividiran en dos grups i que hi haurà una fase classificatòria en partits de 20 minuts a una sola part i amb canvis lliures. A la tarda hi haurà les semifinals plata per als equips, tercer i quart de cada grup, i les semifinals d'or pels primers i segons. Hi haurà també una final de consolació i finals del grup de plata, hi haurà amb dues parts de 15 minuts. Els equips que participen en aquest torneig són el Sant Pere Martí, Vall d'en Bas, Atlètic Banyoles, Torelló, Olot, Figueres, Nàstic de Manresa i Vall del Ter. I d'Olot anem a Sant Jaume de Llierca i també ho fem pel que fa a l'edat dels jugadors. I és que aquest dissabte arriba el primer torneig La Cabra d'Or, que se celebrarà al camp municipal de Sant Jaume de Llierca. Des de les 5 de la tarda es donarà el tret de sortida als partits de futbol de veterans amb el Sant Jaume, el Montagut, el Sant Joanenc i el Castellfollit de la Roca. Ho faran amb el nou camp de gespa artificial. Ho explica l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol.
És el primer torneig de veterans que fem aquí al municipi a través del torneig de La Cabra d'Or. Doncs bé, una mica el motiu va ser per l'estrena del nou camp de futbol de gespa artificial que tenim al nostre municipi, que ara fa qüestió de dos mesos doncs, que l'hem pogut estrenar, i una mica per dinamitzar doncs, la pràctica de l'esport, del futbol en aquest cas, doncs escolta'm, hem d'anar fent tornejos, anar fent doncs, activitats, competicions, i aquest doncs, va ser una mica la idea, el motiu de doncs, la inauguració d'aquest nou camp de gest artificial i també doncs, per recuperar doncs, tots aquests equips de veterans i de futbolistes doncs, que fa temps que estaven jugant al nostre municipi i d'altres pobles també del costat de la vall i de la vall mateixa, doncs, fer aquest torneig de veterans i ens ha fet realment il·lusió fer aquest primer torneig de futbol que l'hem anomenat doncs, la Cabra d'Or pel motiu doncs, que tots coneixem doncs, a la llegenda de la Cabra d'Or d'aquí Sant Jaume de Tierca.
A part de tot l'àmbit esportiu també hi haurà activitats per als més petits, sopar i ball de festa per finalitzar aquest primer torneig de la Cabra d'Or de Sant Jaume de Tierca. I com hem explicat abans, i com que nosaltres marxem avui, destacant també els dos grans esdeveniments de cares a la pròxima setmana. Els dos tindran lloc a les preses, però organitzats, això sí, pels dos clubs del municipi. Primer és el Bord de Dosca, amb el seu tradicional i exitós cagaburro, que es durà a terme el 8 de juny. El cagaburro enguany hi participa també l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot i és un concurs que consisteix en dividir el camp de gespa natural en 3.200 parcel·les d'un metre quadrat i deixar anar 5 burros des dels diferents extrems del terreny de joc. Cada burro porta un distintiu de color per poder-los diferenciar. Les parcel·les on els burros deixin els excrements seran les parcel·les guanyadores. Tindrà activitats esportives per als més petits, com pot ser futbol, futgolf i partits també de 3x3. A més, també hi haurà el famós partit entre pares i jugadors que anirà acompanyat en tot moment d'un bon grapat d'actuacions musicals. I per acabar, durant el pròxim cap de setmana també hi haurà futbol a dojo a les preses al camp municipal. Arriba el torneig nocturn de futbol base, on hi participaran un total de 46 equips, entre totes les categories, com escoleta, prebenjamí, benjamí, galaví, infantil, cadet i juvenil. Durant tot el cap de setmana, al camp municipal de les preses hi passaran més de 600 jugadors i es podran gaudir de gairebé un centenar de partits. Divendres dia 7, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 2 de la matinada, serà el torn dels juvenils. Dissabte al matí, torn per benjamí i galaví, i a la tarda, torn pels cadets. El diumenge s'acabarà amb l'escoleta i per benjamí al matí i amb els infantils a la tarda.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
En l'àmbit poliesportiu comencem parlant de bàsquet i ho fem àmpliament perquè aquest cap de setmana és cap de setmana gros a la Vall d'en Bas. Des del Club Bàsquet la Vall d'en Bas acullen els campionats de Catalunya sots 25 femení. A part de l'equip de la Vall que hi participa, també hi haurà el Bàsquet Neus, el Club Bàsquet Sant Ignasi i el Club Bàsquet Escolàpies. Però nosaltres anem més enllà i parlem amb l'entrenador de l'equip femení i conegut ja pels oients de la tàctica, Albert Grabulosa. Parlem amb en Betus. Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Daniel.
El Sots 25, que està d'enhorabona i de fet participaran en aquest torneig, en aquest campionat català que se celebrarà en els campionats de Catalunya, que se celebrarà aquí al Centre Esportiu d'en Bas, i ho fa per mèrits propis perquè ha quedat en primera posició i per tant pujarà de categoria aquest Sots 25, aquest tercer equip del femení del club bàsquet la Vall d'en Bas. Primer de tot, enhorabona, perquè bueno, ets una mica l'artífice de tot això, no, com a entrenador de l'equip, i bueno, fes-nos una miqueta de valoració de com ha anat aquesta temporada amb el Sots 25.
Bones, merci, moltes gràcies, perquè és que ha estat una temporada molt divertida de passar. Hem encara campiones i bueno, ha estat una temporada que relativament aquí al nivell de Girona relativament fàcil. Hem tingut contra 3-4 equips on a la part alta, contra l'Olot, contra l'Escolap i així, però bueno, els enfrontaments directes hem pogut guanyar-los i al final vam quedar campiones, que és el que volia, l'objectiu que ens veiem marcat.
Això com funciona? En el cas de quedar campions, és el mateix, és el campió qui rep aquesta final a 4 catalana, o una mica com funciona? Perquè ara jugareu el dia 1, és a dir, aquest cap de setmana contra el Sant Ignasi B a les 4 de la tarda. Si ens pots explicar una miqueta com funciona i com previeu aquest partit d'aquest cap de setmana.
Sí, el primer i el segon equip de classificats de la comarca de Girona, que seríem nosaltres, la de Vall d'en Bas i els Escolàpies de Figueres, jugarem contra els dos classificats de Barcelona, que són els que ells han jugat una fase prèvia, perquè allà hi havia dos grups, i jugarem contra els de Barcelona. I sí, nosaltres, per exemple, jugarem contra el Club Bàsquet Sant Ignasi, i el Figueres juga contra el Bàsquet Neus, que va ser el primer classificat d'allà.
Perquè, clar, guanyar aquesta final a 4 seria una mica el colofó aquesta grandíssima temporada que ha fet el teu equip, no?
Sí. Posant l'objectiu ja està complert, és el de quedar primeres del nostre grup, on aquestes noies ja venien de quedar campiones de sub-21, també, fa 2 anys, i ja han guanyat un campionat de Catalunya, i nosaltres ara quedar campiones de nivell de sub-25 per nosaltres seria un gran pas per ja pujar l'any que ve a segona catalana amb les idees molt clares i en dir, ei, nosaltres som campiones de Catalunya, no? I que sempre fa il·lusió.
Quina creus que ha estat una miqueta la clau d'aquesta temporada?
Bueno, jo crec que al final tenim molt bona plantilla, és un grup molt unit, molt unit. Quan se'ns han complicat una mica les coses, sempre han tirat endavant des del grup, i això jo crec que és un valor molt important que sempre els hi remarco a elles, que el dia que tirin d'individualitat mai compliran els objectius com els han complert aquest any, tirant des del grup, saps? I jo crec que és la clau de la temporada.
Si et sembla, Betus, parlem també del primer equip femení, deixem el Sots 25, que té un partit important aquest cap de setmana, també el repassarem més en profunditat aquí en aquest programa que esteu escoltant ara mateix aquí a La Tàctica, però parlem també del primer equip perquè destacaves, s'ha aconseguit l'objectiu, no?, principal, que era la permanència després d'aconseguir l'ascens, però parlaves molt l'altre dia que vam estar parlant de la igualtat, no? De molts equips empatats de punts, a molts pocs punts del descens, a molts pocs punts també de les primeres posicions, no?
Sí. Aquest sí que ha estat una lliga molt dura, on cada victòria, cada derrota et movia molt a la classificació. Tant podies estar una setmana, estaves a dalt i ho veies tot molt, veies l'ascens possible, i cap de 2 setmanes t'hi havies perdut, les jornades estaves a baix mirant a veure que no t'atrapessin els últims. Sí.
I en aquest cas, de cares a l'any que ve, que també estàs posat una miqueta també en aquest equip, en aquest primer equip femení, creus que seguirà aquesta igualtat? Creus que hi haurà una miqueta més de desigualtat? Que serà una miqueta més regular, més irregular?
No ho sé, jo crec que la temporada a primera catalana canvia molt, els equips canvien, sobretot nosaltres no podem canviar gaire perquè som un club molt petit i hi ha les jugadores que hi ha, però aquests nivells de Barcelona, Badalona, on anem a jugar, els equips canvien cada any i és una sorpresa. Una sorpresa, aquest any ha pujat la Penya només, s'està mirant a veure si puja el Terrassa, que va fer les promocions, però vull dir que els altres serem tots allà i els que pugen de sota també pugen amb molta força. Aquest any ha pujat el Sant Gregori i el Vilabreig d'aquí a Girona, i que serem ja 3 equips de la comarca de Girona.
I ja per anar acabant, al final sou el que deies, no? un club petit, sou un club d'un poble d'aquí a la Vall d'en Bas, però teniu el millor bàsquet garrotxí, teniu si més no les millors categories. Com veus, no? Com notes aquest increment de qualitat, aquest increment de categories, que et vinguin jugadors, jugadores també a voler venir aquí a la Vall d'en Bas, no? Aquest augment de qualitat també com a club, no? També és important, suposo.
Sí. Al final, el club ara en un any ha donat un canvi molt gran a l'hora d'això, de visibilitat, no? I jugar primer a catalana ja són unes categories on es veu molt bon bàsquet i veus gent que ve especialment al pavelló, per exemple, a veure partits de bàsquet de primera catalana que abans no venien quan estaves a la segona o tercera catalana, no? Jo crec que és el canvi més gran, és això, que ve gent de la comarca a veure partits especialment a la Vall d'en Bas per veure bon bàsquet.
Sí. Doncs molt bé, Albert, moltíssimes gràcies per atendre'ns els micròfons de La Tàctica d'aquí a Ràdio Olot. Moltíssima sort pel partit d'aquest cap de setmana contra el Sant Ignasi amb els Sots 25. Moltíssima sort també per la temporada que ve, tant amb els equips que porti, si em portes de nous, perquè ja sabem que no només te'n conformes amunt, sinó que t'agrada sempre estar al peu del canó allà a la pista de la Vall d'en Bas. I res, moltíssima sort pel que queda de temporada i de cares a la temporada que ve. Anem parlant, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs com parlàvem, dissabte a les 4 de la tarda serà el torn del Club Bàsquet Vall d'en Bas contra el Sant Ignasi B, a les 6 Bàsquet Neus contra Escolàpies Figueres pel tercer i quart lloc. Haurem d'esperar diumenge a les 4 i la final es jugarà a les 6 de la tarda. També tenim bones notícies del Club Gimnàstic Osona Garrotxa amb l'Olotina Ainhoa Salavedra, que ha guanyat aquesta temporada el títol de la tercera divisió d'Espanya de gimnàstica artística i ha aconseguit l'ascens a la segona màxima divisió estatal. Les gimnastes s'han endut aquest any les tres frases que han disputat a la Lliga Iberdrola. Salavedra destaca que els nervis no l'han aturat.
Jo he participat a Barra i Terro. Ens sentíem bé, ja que sabíem que teníem possibilitats de guanyar, tot i que també estàvem nervioses perquè no sabíem com sortiria, però sabíem que podíem aconseguir-ho i pujar a segona divisió. Al principi de temporada no, perquè veníem d'una temporada de l'any passat que vam tenir diverses lesions i no vam tenir bons resultats i no ens ho esperaven, tot i que amb les dues primeres competicions sabíem que teníem possibilitats per aconseguir l'ascens.
Ainhoa Salavedra es va convertir l'any 2021 en la primera gimnasta olotina en fer el salt a l'elit. Un any molt especial perquè va debutar a la Lliga Iberdrola amb el Club Gimnàstic Osona Garrotxa en la categoria del Via Olímpica 6. I el triatleta Genís Grau es queda malauradament sense bitllet per als Jocs Olímpics de París. El garrotxí ho atribueix a la pressió de sentir que s'estava acostant al final per a la classificació olímpica. Sense temps per perdre, el garrotxí Genís Grau assegura que es troba en un bon estat de forma física, tot i que admet estar tocat per no haver-se classificat per als Jocs Olímpics. El triatleta lluitarà ara per tornar a estar a les sèries mundials i obtenir el bitllet per la gran final a Màlaga al mes d'octubre.
Bueno, classificació directa seria guanyar el campionat d'Espanya, que això ja em portaria directament a estar seleccionat sí o sí. Som 6 espanyols que estem a les sèries mundials i només poden competir 5. Això vol dir que sempre hi haurà un que es queda fora, ens fan rotar, i com més punts tens, més opcions tens a estar a quasi totes les sèries mundials. O sigui que ara és sumar punts a les copes del món i així es poder escalar el rànquing mundial i poder estar a les sèries mundials.
El triatleta Genís Grau buscarà la classificació directa a la gran final de les sèries mundials de Màlaga d'aquí a 3 setmanes al Campionat d'Espanya en distància sprint que se celebrarà a la Corunya, Galícia. I amb aquesta última informació ens acomiadem. Hem viscut grans esdeveniments de l'esport, or i més or per les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, l'ascens i el títol de la Unió Esportiva Olot a tercera federació, ascens també del Montagut a quarta catalana i possibilitat de permanència per al Borda Tosca a primera catalana. Classificació europea per al Club Tenis Taula Olot, grans temporades del nostre bàsquet garrotxí i permanència de l'hoquei Olot també a segona màxima categoria estatal i moltes coses més que segur que ens deixem. En definitiva, gran any a la tàctica. Tactiqueros, tactiqueres, que passeu un gran estiu i ens tornem a veure al setembre. Jo hi seré. Espero que tu també hi siguis. Gràcies per la vostra confiança. Que passeu un bon estiu i a reveure.
La tàctica amb Aniol Puigvert.